Ens acompanya el vicepresident de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, el doctor Llorenç Gascón, que ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida precisament a les activitats de l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran amb la conferència Tecnologia, Globalització i la Rata UT2598. Doctor Gascón, moltes gràcies per ser aquí, benvingut.
El gust és meu.
Abans que res, presenti'ns una mica aquesta rata que té aquest nom UT2598, perquè em sembla que no és una rata comú.
No, és una rata, segons tinc entès, d'origen siamès. I la UT vol dir University of Texas. Uh-huh. I aquesta rata s'ha fet famosa doncs, des de la Universitat d'Austin, on hi ha un institut, que és the Institute for Longevity Research, per la recerca de la longevitat. Com viure més anys? I jo afegeixo, com viure més anys i viure'ls bé, perquè viure molts anys i no viure'ls bé no val la pena. El tema és viure'ls molt bé, no? Llavors estaven estancats, que no només és la Universitat d'Austin, la Universitat de Texas d'Austin, sinó que els grans laboratoris farmacèutics, les grans universitats, i ara una febre sobre el tema de la longevitat, perquè es considera que el gran negoci del segle XXI serà, no vull dir com la indústria automobilística o la indústria armamentística, perquè aquí diuen que encara anirà més lluny, serà el que es podrà facturar sobre com viure més anys i viure'ls millor. Llavors estaven estancats amb les rates amb les que jugaven, amb fàrmacs, amb compostos doncs, de tipus químic i farmacèutic, que els hi duraven 2 anys, 4 mesos com a màxim. I de sobte, aquest model de rata amb un fàrmac que es diu rapamicina va saltar a 4 anys, 2 mesos. Això extrapolat al ser humà vol dir anar-nos-en a una mitja d'edat de 142 anys. No dic com a màxim, sinó una mitja d'edat de 142 anys. A partir d'aquí, doncs, aquesta rata i del que significa aquesta dada, s'han obert una sèrie de camps d'investigació. Un és de molt difícil sortida i és el més important, que és el de la sostenibilitat. Però el tema de les infraestructures. Si la gent pot conduir fins als 120 anys, el tipus d'autopistes de 2-3 carrils que tenim a Europa, o de 5, 5 lanes que diuen a Califòrnia, 5 i 5, 10, doncs això vindrà petit. La fecunditat de les senyores que s'acaba als 40-45 anys és que les girls, diguem-ho així en sentit de l'humor, de 80-90 anys podran seguir tenint fills. Són camps que queden oberts a una investigació en aquests moments embogida sobre aquest salt en quant a el que pot viure el ser humà.
Clar, vostè ara feia referència a les dades extrapolant el que li ha passat en aquesta rata a l'ésser humà, que dèiem una mitja de 140 anys, però sense...
142,
142
no ho escurci.
Però sense anar per aquestes dades, sinó amb dades reals, la revista Time publicava, per exemple, al febrer un informe on es constatava que l'esperança de vida d'un estadounidenc nascut avui en dia ja és 20 anys superior al d'un estadounidenc que nascia al 1925. Per tant, no estem parlant d'una cosa hipotètica, sinó que avui en dia ja tenim una esperança de vida bastant més llarga del d'una persona nascuda al 25. Això com a societat com ens afecta?
Miri, nosaltres, vostè és molt jove, però la gent de la meva edat, i veig que la major part dels que han aquí, doncs hem vist un salt espectacular. L'any 1900, l'esperança d'edat a Espanya, amb totes les reserves per la fiabilitat de les estadístiques en aquells moments, era de 35 anys. En el Prat de Llobregat i a l'Albufera de València, la gent moria de malària encara. Afegeixi tifus, afegeixi tuberculosis, afegeixi el que vulgui, no? Diftèria. En el terme del segle passat hem vist un salt de 35 a 75-80 anys. Això, de la meva edat, ho hem presenciat. Vol dir que és un salt de 50 anys, que és molt.
El repte ara mateix, o sigui, els governs estan preparats per assumir una societat que cada cop és més gran?
La resposta és no.
I què cal fer?
No ho sap ningú encara, perquè vostè diu una societat més gran. En realitat és el salt d'una societat basada en tres generacions, el salt a una societat de cinc generacions, fins als renets. I el més greu és com es podrà sostenir aquesta societat. Que no és de preveure que les senyores incrementin o augmentin, amb les dades sociològiques d'avui en dia, el nombre de fills per parella. El gran problema és el de la sostenibilitat, que l'estat del benestar el devem en els anglesos. L'any 47, el govern laborista, a través del ministre que s'ocupava d'aquests afers, Lord Weaverbrook, es va treure de la màniga el que avui en dia hem estat del benestar, welfare state, que significava educació, sanitat i pensió fins a la mort. Deixem l'educació de costat, deixem la sanitat, però amb una jubilació als 65 anys obligatòria, com va declarar el govern Attlee, l'any 47 va ser una veritable revolució. Val a dir que la major part dels països d'Europa, per no dir tots, varen entrar o varen entrar en l'estat del benestar. Jubilació obligatòria als 65 i pensió fins la mort. Però el tema era que l'edat mitja l'any 47 era de 67 anys. Per tant, la pensió era per 2 anys. Ara, números rodons, a Europa estem als 80 anys. Amb la força d'una senyora Merkel, amb un govern fortíssim, perquè els dos partits majoritaris en formen part, amb la potència econòmica d'Alemanya, per saltar dels 65 anys a 70 l'any 22, em penso que és, amb un entremig de 67 anys ja, li costa Déu i ajuda sortir-se'n. És que la gent estarà d'acord amb treballar de veritat, fins als 90 anys o als 100 anys? I havent-hi menys gent jove, i en lloc d'una piràmide de població de tipus piramidal, fins i tot es podria parlar de piràmide al revés, no, sinó un rectangle. Això com es pot pagar? Fins a quina edat estarà la gent disposada a treballar i d'on sortiran els diners per pagar la Seguretat Social, el sistema de pensions? Si aquí mateix, aquí a Espanya, amb una jubilació com que la tenim als 65 anys i que no surt de fons, sinó que surt amb càrrec a pressupost nacional, no sabem què passarà amb aquests propers anys, la pregunta que vostè m'ha fet és posar-hi punts suspensius i molts punts d'admiració al final, perquè no se sap la veritat.
Per tant, hem de llegir que no és del tot positiu que la societat tingui aquesta longevitat tan llarga.
Bueno, ens hi quedarem vostè i jo amb els 142 anys i els demés ja ho veurem, no?
Entenc, però, que sí que ha de tenir algun benefici. Es pot llegir amb clau positiva el fet de que l'ésser humà pugui viure, o depèn amb un factor que vostè ha introduït al començament, que és amb la qualitat de vida que es viu en aquests anys?
I a més, a part dels 142 anys de mitja, que s'estan extrapolant en aquests moments partint d'aquesta rata UT2598, hi ha la qüestió de que sembla que la flexibilitat dels tendons del cos humà es mantindrà molt bé, de que enfermetats de tipus mental com l'Alzheimer sembla que amb la rapamicina, si no desapareix, quasi desapareix, que l'estat físic general de la persona doncs tindrà unes condicions molt superiors al que avui podríem parlar una persona de la tercera o quarta edat. Per tant, els beneficis són aquests. Bé, és un camp d'investigació. Els productes financers que s'hauran de crear per poder mantenir una societat basada en cinc generacions i no en tres, com és el cas d'ara.
Per tant, ens queda un llarg camí, mai millor dit, per recórrer.
Això del llarg camí no ho sé, no? Perquè ara ho diré en aquesta conferència. I ho diré al principi, no? I és de que l'edat mitjana va durar 800 anys. La revolució industrial ha durat 200 anys. Però la revolució tecnològica que estem vivint, de pocs anys aquesta part, és que crema les etapes cada dos anys. Vostès, el jovent, el mes de setembre, estan pendents, aviam de què treu Apple, i el magnífic Apple que tinc jo de fa dos anys, que es diu IP no sé què, els meus nets ho consideren com que és una obra gairebé de museu, i va costar molts diners aquest, i en dos anys ha quedat obsolet. Per tant, són preguntes que queden sense resposta, però amb l'esperança que hi haurà resposta, no?
Doncs, doctor Llorenç Gascón, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
A vostès, moltes gràcies.